Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquesta nit he arribat tard a casa després d'un sopar amb uns amics i em va costar dormir, per raons òbvies. Anant passant canals, no sé quin de la televisió posaven, el carter sempre truca dues vegades. Aquella història amb Jessica Lange i amb Jack Nicholson. Quin títol i quina pel·lícula. Era en paral·lel quan per la ràdio hi sonava la roda de premsa de Pep Guardiola, que acabava de declarar que ens hem tret el dolor de l'any passat. El Manchester City jugarà la final de la Champions després d'eliminar el Real Madrid amb un 4-0. Guardiola tenia clavat el partit de la remuntada del Bernabéu del 17 d'abril de l'any passat i ahir la rebregada al Real Madrid va ser de museu, que segurament a molts barcelonistes ens va portar al Barça Cesca de Moscou de Johan Cruyff quan era la banqueta del Barça, o el de la final de la Champions a Wembley del Barça de Guardiola d'entrenador contra el Manchester United. Ahir la revenja del City va ser terrible. Dolorosa pel madridisme, perquè Guardiola no es conforma en demostrar que és molt bo. També sempre intenta demostrar que tu ets molt dolent. Pep Guardiola va donar la volta al significat del 2-8 del Barça a Munic. No pel resultat, sinó per les conseqüències. El 4-0 és curt, sense cap gol de Haaland i sense ser la millor eliminatòria de De Bruyne. I la humiliació del City va ser més per la filosofia que per la matemàtica. Segurament aquesta victòria del City obre en canal una situació al Madrid, no sé si de crisi, però com a mínim d'enormes interrogants de futur. Guardiola té moltes excepcions al diccionari futbolístic. Triomf, èxit, èpica, llenguatge, però per alguns, el símbol, el mite dit en to menys creatiu, perquè en Pep no era el Sandro, i si era d'en Jan, era del Johan i no era d'en Josep Lluís, de futbolista li van buscar totes les pessigolles amb totes les fal·làcies i mentides, a quina d'elles més fastigosa, i algú encara, quan el veu, va abraçar-lo, i va aconseguir saltar tots els obstacles amb el triomf de la indiferència, tot des de dins, amb els gelos i les enveges, allò que va batejar un dia de Ramon Besa, els ismes habituals del barcelonisme. Guardiola ha sigut sempre un obsés de la pilota. Un dia John Carlin explicava que quan a Bobby Robson li van diagnosticar un càncer cerebral a mitjans dels anys 90, Robson va entrar al despatx del metge i el cirurgià li va explicar en tot luxe de detalls com seria la intervenció per treure-li el mal. Havien d'entrar dins del crani, des d'allà amb un forat al paladar i anar a la recerca de la massa cancerígena. Sostenia John Carlin que el més normal és que Robson es desmaiés o es posés a plorar. Doncs no. Bobby Robson va mirar al metge i li va preguntar: quan podré tornar a entrenar? Robson era un malalt de futbol com ho és en Pep Guardiola. Recordo quan era futbolista que lesionat vam veure un partit junts amb el David Trueba a casa seva, un contra l'Atlètic de Madrid. Mai oblidaré aquell dia dirigint el partit des del saló de casa. Aixecat, engaltat, insultant, cridant. Era un entrenador amb potència, es veia venir. I ell era futbolista encara. Guardiola hi va posar els carrers del barcelonisme en una rua imaginària i es va encarregar que la festa de dissabte al Camp Nou sigui més festiva. No va ser només el triomf del City pel barcelonisme una alegria, és que el que va ser un alliberament. I pels poetes un enyor. Un enyor que els traumes del barcelonisme els pugui arreglar el Manchester City. Segur que a Guardiola li ha costat molt dormir aquesta nit. Està només 3 partits del triplet i de la glòria. Segur que a Florentino Pérez també li haurà costat molt dormir. De fet, a molts ens ha costat dormir. Ha sigut en aquell moment, quan he decidit apagar, el carter sempre truca dues vegades. Perquè, com va escriure no sé qui, el carter sempre torna. Com Guardiola, que va tornar a jugar ahir contra el Madrid i se'l va tornar a tirar a la cuina. El City jugarà a la final de la Champions. El Madrid. Són les 8:04 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
De la terra, que és dijous 18 de maig del 2023.
I a partir de mig matí s'esperen els primers ruixats al Pirineu, que a la tarda s'estendran per moltes comarques i seran localment forts amb tempesta i amb calamarsa. Recula la temperatura i bufarà la tramuntana.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un dia més van molt carregats els trams de Llobregat en direcció a Barcelona. La B23, amb més de 10 quilòmetres d'aturades des del Papiol fins a Esplugues, l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, i la C32 i C31 als trams de Sant Boi i el Prat de Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El Manchester City jugarà la final de la Champions contra l'Inter de Milà a Istanbul el 10 de juny després d'esclafar el Real Madrid a l'Etihad en una semifinal històrica. Els de Pep Guardiola van golejar 4-0 els blancs, al Bernabéu havien quedat 1-1 en un partit en què els van atropellar sense cap mirament, protagonitzant un bany futbolístic com feia temps que no es veia. I això no és tot, perquè el City està només 3 partits de guanyar el triplet. Ja és a la final de la Champions, a la final de la Copa Anglesa, i diumenge pot sentenciar la seva 5ª Premier en 6 anys. 5 lligues en 6 anys si derrota el Chelsea a casa. Serà a les 5, per cert, en directe al Supersports de RAC 1. Molts poden pensar, home, és un club que fitxa tot, és un club gastat, sí, com el PSG, i mireu les diferències. Per això s'ha de tenir un entrenador i un equip que enllaci bé. Però tornem al partit d'ahir, el City va sortir com una piconadora, va embotellar el Real Madrid, no es va aturar fins que l'àrbitre va xiular al descans, el marcador 1-2-0, gràcies als gols de tots dos de Bernardo Silva, un resultat molt curt perquè en podrien haver estat més si no fos perquè Courtois, el millor del Madrid un dia més, i el travesser, que van impedir que Haaland marqués. És cert que Toni Kroos va enviar una pilota al travesser, però va ser un miratge. A la represa, el Real Madrid va fer durant un quart d'hora un pas endavant, però els citizens no es van arronsar, al contrari, van acabar rebregant l'equip de Carlo Ancelotti. De retruc van posar en dubte aquest projecte de Florentino Pérez que fa tuf a final de cicle. Una rematada de Kanji desviada per Militao i per Julián Álvarez van rubricar una nit històrica pel City. Pep Guardiola, després del partit, reconeixia Movistar que s'han tret un pes al damunt després del mal son de l'eliminació de la temporada passada.
Hemos estado muy bien, creo que teníamos la energía justa después de tanto dolor durante un año, si no pensábamos lo que había pasado el año pasado, cuando aquí el partido de ida fue muy parecido. Como dijo Toni Kroos, si hubiéramos ganado 6 o 7 o 8 no hubiera pasado nada, pero nos fuimos un lado justo y el Bernabéu es el Bernabéu y siempre todo puede pasar, pero en casa nos sentimos este año, no sé, nos sentimos muy muy fuertes.
L'Inter de Milà serà el rival del Manchester City a la final i Guardiola sap que se l'haurà de preparar amb la pressió que tothom els consideri els grans favorits.
Ahora qué te voy a decir, después de ganar, claro que seremos la gente lo que va a decir después del partido que hemos hecho contra Real Madrid, pero el equipo italiano sigue italiano, no hay cosa mejor para un italiano que no nos den para favoritos. Habrá que pedalar mucho, habrá que correr mucho, pero ya tenemos tiempo para prepararlo.
I mentre estan a Madrid es resignen i el debat és la continuïtat d'Ancelotti. Ahir li van preguntar a Emilio Butragueño, director de Relacions Institucionals, però va fer com si sentís ploure. Per cert, és Butragueño, tot i que la veu s'assembla cada vegada més a Florentino Pérez.
Tiene contrato con nosotros, es un entrenador estupendo y además ha ganado todo con nosotros.
¿Va a seguir?
Es una mala noche para todos.
Per cert, que la victòria i la classificació per la final del Manchester City per la final de la Champions contra el Real Madrid es va convertir en el partit europeu més vist de la temporada amb un 13,5 de quota de pantalla, repetim, amb televisió de pagament, 13,5, i gairebé 2 milions d'espectadors, 1.800.000 concretament. El Manchester City jugarà la segona final de la Champions en 3 anys, tenint en compte que l'any passat van caure eliminats a semifinals. Aquest matí, els diaris de Madrid es rendeixen a la superioritat del Manchester City i alguns ja parlen de final de cicle. N'informa Jordi de Planell.
El Marc obre amb una foto dels jugadors del Madrid capcots i el titular, pallissa de les que fan mal. A la crònica, el diari admet que el City va aixafar el campió i Carlos Carpio sosté que la contundència de la golejada i la sensació de superioritat absoluta dels anglesos fan pensar en el final d'una època gloriosa. Les titula per plorar i Alfredo Relaño veu en la derrota l'ocàs d'un equip inoblidable. Tot té la seva fi, conclou, i ahir va arribar la d'un equip gloriós. Ceballos. A la premsa generalista, la derrota blanca també omple les portades. El País creu que el City va alliçonar el Madrid i dels blancs només defensa el paper de Courtois. Orfeo Suárez, a El Mundo, escriu que Guardiola va dur al Madrid al seu Trafalgar i compara Ancelotti amb un almirall que espera l'enfonsament. Una imatge, afegeix, que tanca la temporada i que no és bona. I la Razón parla de martiri, de suplici i s'acomiada de 742 dies excepcionals, els que ha estat el Madrid sense caure a la Champions.
I la premsa anglesa està eufòrica i veu el City a les portes de fer història, Albert Pedrol.
La crònica del The Times és un conjunt de preguntes. Per on començar? Jack Grealish torturant Dani Carvajal, Bernardo Silva superant el millor porter del món, la força del City és tan impressionant que un suplent regala el quart gol a un altre, i remata, el City va plantejar les preguntes i el Madrid no va saber trobar cap resposta. El Manchester Evening News obre la portada amb un vaticini: si juguen així no hi ha equip al planeta que els impedeixi fer història, i recorda que el City està a només 3 partits del triplet després de destrossar el Madrid en una victòria que pot definir el llegat del club. El Telegraph afirma que el City ha aconseguit la perfecció futbolística i parla directament de futbol d'un altre planeta. El The Guardian parla d'un City extraordinari que està un pas més a prop de la immortalitat després d'haver arribat rugint a la final de la Champions, i el Daily Mail ho resumeix així: el City es passeja i apunta que l'equip que va estar tant de temps a l'ombra del United destrona ara els aristòcrates europeus i estableix un nou ordre.
A mi m'ha agradat molt l'article que el Havois escriu al País, on diu que la pilota estarà important. Diu, la pilota se li ha donat poca prioritat en el madridisme des de Mourinho. I el missatge es va entendre malament. Diu, la pilota, si te la treuen, és per saber què fer amb ell quan es té. Diu, i ahir parla de que va ser un dels pitjors partits de la història del Real Madrid. I encara ens queda repassar què diu la premsa catalana, després d'escoltar el que diu la premsa de Madrid i el que diu la premsa d'Anglaterra. Informa Anna Alfonso.
Mundo Deportivo titula "Cau amb bany". Santi Nolla parla d'exhibició i de domini absolut del City i celebra que dos entrenadors blaugrana i icones del Barça, Xavi Hernández i Pep Guardiola, hagin castigat el Madrid aquest any, l'un a la Lliga i l'altre a la Champions. L'Esport titula "Banya el Madrid", diu que els blancs van ser una joguina trencada a mans del City de Guardiola, i Lluís Mascaró afirma que l'entrenador està una mica més a la vora del seu gran somni, tornar a guanyar la Champions 12 anys després del seu últim títol amb el Barça. L'Esportiu exclama en portada "Aquest any City" i celebra l'exhibició de l'equip de Pep Guardiola contra el Real Madrid amb una lliçó de futbol de toc i d'efectivitat. A la premsa generalista, la victòria del City de Guardiola també és a totes les portades. La Vanguardia parla de lliçó de futbol al Real Madrid. El periòdico diu que el City despulla el Madrid. L'Ara ho qualifica d'escombrada. I el Punt Avui recorda que l'equip de Guardiola és el favorit per guanyar la Champions.
I en la mateixa línia, les ràdios a Madrid també baixen el cap i admeten que la superioritat del Manchester City va ser inqüestionable. Fins i tot alguna ràdio directament es treu el barret amb Pep Guardiola, com exemple el Juanma Castaño, aquesta nit a la COPE.
Ha sido un baile increíble, increíble. El City le ha metido 5 goles al Madrid en 180 minutos y ninguno de los 5 lo ha marcado Haaland, lo cual también es noticia. Guardiola tiene un portaaviones en sus manos, es evidente, una máquina muy cara, dirán sus detractores, esto cuesta mucho dinero, etcétera, etcétera, sí. Pero también es una máquina muy cara el Paris Saint-Germain y el Chelsea, y no son esto. Esto es otra historia. Así que démosle los galones y el mérito que tiene este capitán Guardiola. Quítense todos los prejuicios de su cabeza y admitan que estamos ante un tipo distinto en los banquillos y alguien absolutamente genial. Si juega un equipo de Guardiola, da gusto poner la tele y ver el partido. Y esto es así. Ha ocurrido hoy también, una vez más.
Amb bravo per Juanma Castaño, que a més també va qüestionar els motius pels quals Florentino Pérez només parla després de les victòries. Durant la transmissió també la COPE, ahir es va obrir un altre debat sobre la continuïtat de Carlo Ancelotti i de diverses vaques sagrades.
Oye, es un pereo, queridos.
Pero somos nosotros, guau, el balón que pierde Vinicius ahora mismo.
Déjate de coñas, déjate. Oye, de Rodríguez, coñas.
Rodríguez. Es un chorreo.
Es un chorreo y no hay más que discutir.
Ahí voy a hacer una barbaridad, pero que se me entienda. Al Madrid le vino mal ganar la Champions, que se me entienda.
Sí,
por supuesto,
entiendo,
que la ganó.
Te entiendo.
Pero ganar la Champions le supuso pensar, bueno, con lo que tenemos nos vale. No, el Madrid tiene que hacer limpia.
¿Sí o no? ¿Creéis que sigue Ancelotti, Manolo? ¿O sí o no? ¿O tengo dudas?
No.
¿Tú crees que no? ¿Miguelito?
Creo que no.
No. ¿Poli?
Yo creo que sí.
Sí. Manolo, ¿crees que sigue?
No tengo ni idea.
Ni idea. ¿Tomás?
Yo ni no ni creo, me temo que no.
I a la SER, després del partit, encara se feien creus mentre buscaven explicacions i elogiaven Pep Guardiola.
Yo creo que todos hemos visto atónitos y el primero seguramente Carlo Ancelotti y los jugadores del Madrid, lo que ha pasado la primera media hora, ¿no? La lectura por dentro de Gundogan, de Grealish más tirado a banda, que ha sometido también a Dani Carvajal, lo que ha hecho Bernardo Silva detectando la debilidad del Madrid. Y bueno, yo sinceramente no recuerdo al Madrid en Europa tan sometido y superado.
Una plantilla exprimida, cambios innecesarios, pero en el que para mí el gran triunfador ha sido Pep Guardiola, fiel a su estilo, con un partidazo tremendo sin darle opción al Real Madrid, que se ha ido de la competición con la cabeza gacha ante un equipo que ahora mismo seguramente sea el mejor equipo de Europa.
Lo que yo hoy no perdono es la imagen con la que ha perdido. O sea, yo me he arruntado que pueda perder el Madrid. Pensaba un 2-1, hasta un 3-2, hasta pensaba una prórroga y caer con dignidad, pero hombre, que el Madrid pierda 4-0 y haya que darle las gracias a Courtois para que no sea una goleada, insisto, para que los madridistas no podamos ir a la calle en dos días.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
El Madrid al carrer, ho proclamava el Damià López ahir a la nit a RAC1. Després, això sí, que el Manchester City marqués el quart gol d'una jornada per la història. I és que més enllà del resultat, ahir el planeta futbolístic va poder constatar el que molts ja sabem. Qui és el millor entrenador com a mínim dels últims 30 anys? Josep Guardiola i Sala. 90 minuts de repàs, des del servei inicial fins al xiulet final i després a la sala de premsa. Pressió asfixiant, un ritme de pilota endimoniat, una ambició fora mida i una plantilla de luxe. I són tots aquests ingredients els que fan que el City tingui un triplet a tocar que ens és familiar. Copa, Lliga i Champions. Un triplet una mica diferent a la Copa, el Mundial de Clubs i una Supercopa Europa, que ja ningú recorda, amb el que tanca el Madrid una temporada per oblidar. I és que l'equip a qui se li apareixia la Verge de Santa Maria de Courtois a cada eliminatòria ahir va topar contra la dura realitat, que és un conjunt amb més passat que futur, i amb els seus tres pilars, Modric, Kroos i Benzema, amb mig peu al Legends. I no m'agradaria estar aquests propers dies a la pell de Carlo Ancelotti, un gran entrenador a qui ara a Madrid ja se li demana el cap quan s'han adonat que els 14 punts de diferència a la Lliga no són pas per casualitat.
És un quart i un minut de 9 del matí. D'aquí una estona, al món a RAC1, anirem a Manchester per parlar amb segurament la persona que més... una de les persones que més incideix futbolísticament amb Pep Guardiola, una de les persones que més coneixia Johan Cruyff, una de les persones que ha fet més de pont entre les idees de Cruyff i les idees de Guardiola, i una de les persones que també col·labora amb el Manchester City. Estem parlant de Joan Pazzi, que va ser periodista, que habitualment no l'escoltem i que avui el despertarem, perquè ell és una hora menys aquí al món a RAC1, i també Ramon Besa, per parlar, efectivament, d'aquesta victòria del Barça al costat de Joan Julivert, Josep Martí, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. 8:17 minuts, és un matí complicat per moure's en autobús a diversos indrets de Catalunya. El motiu és la vaga de 24 hores que ha convocat aquest sector per avui i que reclama que els conductors es puguin jubilar als 60 anys. On més incidència està tenint és als busos municipals de TMB a Barcelona. Tot i això, també hi ha avisos de serveis mínims a empreses de la regió de Barcelona com Moventis al Maresme o TGO al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Els serveis mínims són d'entre el 20 i el 40% segons l'hora del dia. Última hora des de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Informa Montse Martí.
TMB i també la CGT, un dels sindicats convocants de l'aturada, asseguren que des de Cotxeres només estan sortint els serveis mínims, cap vehicle més, per tant, fins a 9:45 passen el 40% dels busos, menys de la meitat. La resta del matí només el 20%. Ens ho deia el portaveu de la CGT, Juan Ramiro.
Solo están surtint los mínims i ja està, no estem fent mal control, informant a la gent de quins són els serveis mínims i qui no, i quan tenen que tornar. No n'hi ha cap incidència destacable.
Els temps d'espera a les parades, estem en una de la línia H8, van dels 10 als 20 minuts, són molt irregulars i cada cop veiem busos més plens. Tot i que la vaga afecta tot el transport professional per carretera, per exemple, el sector del taxi, el seguiment serà baix o nul, i el sector de la logística també preveu treballar amb força normalitat avui.
8 i 18 minuts, la picabaralla entre independentistes a Badalona, les ocupacions a Barcelona i Renfe i la sequera marquen la campanya del 28M a Catalunya. Això mentre a Espanya l'afer de les candidatures de Bildu continua sota del focus de la dreta, tot i la reculada de l'esquerra Berzale.
Diari de campanya. Dia 7.
El candidat de Junts per Catalunya a Badalona ha estat el protagonista de l'embolic més gros de les últimes hores de campanya, tant que el partit ha hagut de sortir en públic per rectificar i assegurar que no pensa fer alcalde Xavier García Albiol de cap de les maneres. Junts va fer pinya des de Badalona després de la polèmica generada pel seu candidat, David Torrents, que és a més el secretari d'Organització Nacional de la Formació. Torrents destapava la caixa dels trons dimarts a la nit en una entrevista a la televisió de Badalona, des d'on va assegurar que preferies fer alcalde Albiol que el candidat d'Esquerra.
Si Àlex Montornès pot ser alcalde, ja tria entre Àlex Montornès o que García Albiol governi, què tria?
Que García Albiol governi. Jo no deixaré mai de ser independentista, lluitaré per la independència del meu país, però si he de valorar què és el millor per la meva ciutat, penso que Rubén Guijarro ho fa millor que Àlex Montornès.
Veient el rebombori que havia causat, ho va corregir a Twitter. Per acabar-ho de recalcar, la nit la plana major de Junts per Catalunya es va trobar en un acte de campanya a Badalona per deixar clar que de cap de les maneres faran García Albiol alcalde. Adrià Santasusagna.
Junts vol tancar la polèmica i assegura que no tenen res a pactar ni a parlar amb Xavier García Albiol. En un míting des de Badalona, amb Laura Borràs i Carles Puigdemont, tothom va carregar contra el candidat del PP. Ho feia l'alcaldable de Junts, David Torrents, i s'hi sumava el diputat Francesc de Dalmases.
Si depèn de mi, Xavier García Albiol no serà l'alcalde d'aquesta ciutat.
Nosaltres hem de dir no. Albiol a Badalona representa l'ou de la serp. Li han de barrar el pas.
Tot i les crítiques d'Albiol, asseguren que no donaran un xec en blanc a Esquerra i acusen el candidat republicà de ser un dels pitjors gestors que hi ha hagut a l'Ajuntament de Badalona.
Tot i la reculada, les paraules de Torrents evidencien la divisió de l'independentisme també a Badalona. Així se les van prendre el candidat d'Esquerra Àlex Montornès i la de guanyar en Badalona l'exalcaldessa Dolors Sabater a RAC1.
Em sap greu que un candidat independentista prefereixi el senyor Albiol del Partit Popular en lloc d'un alcalde d'Esquerra Republicana, i les declaracions desafortunades del candidat de Junts el que ens demostra és que Esquerra Republicana som el vot útil.
És cert que el lideratge d'Esquerra Republicana a Badalona ha fet un viratge en persones i en pràctiques que ha estat traumàtic pel sobiranisme local, però hem de ser prou responsables i jo estic disposada a liderar un govern que abandoni el retret, que acusi ferides.
En canvi, Xavier García Albiol s'ho ha mirat tot des de la grada. El candidat del PP va improvisar un míting al mig del carrer al nucli antic de Badalona i a la tarda, justament, per captar votant independentista de cara a les eleccions municipals, Marc Poyato.
Xavier García Albiol va improvisar un speaker's corner, un discurs enmig del carrer, tot i que ell es va estalviar haver de pujar dalt d'un calaix per fer-se veure. I ho va fer al centre de Badalona, on el 75% del vot és independentista.
Aquells que sou socialistes, aquells que sou independentistes, si parlem del que necessita Badalona, jo estic segur que aquí sí que ens podem posar d'acord amb tot. I aquest és el meu objectiu.
Un discurs que també fa el candidat del PP a Castelldefels, Manuel Reyes, que ha empaparat el municipi amb cartells seus, imitant els de la resta de partits polítics.
Això mentre a Barcelona el que porta més cua són les declaracions del candidat de Vox, Gonzalo de Oro, en què trobava comprensible que el seu fill portés al damunt una porra extensible enmig de les protestes contra els ocupes de la Bona Nova de Barcelona. De Oro va dir que és del tot lògic tal com està Barcelona. Ho deia ahir als matins de TV3.
¿Es una conducta feo? No la estoy justificando. Le digo que puedo entender que esto pase en la ciudad del crimen, que es el día Barcelona, Igual que puedo entender la cantidad de padres que le dan a sus hijos spray pimienta, que también son ilegales para menores de edad, para defenderse de agresiones. Es decir, la pregunta es por qué Barcelona es una ciudad tan peligrosa, la pregunta es por qué la policía filtra esto a la prensa.
De fet, Vox, i continua insistint, des d'un acte a l'Hospitalet de Llobregat, ahir el líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, va assegurar que quan la seva filla tingui 15 anys, li donarà com a mínim un esprai pebre si hi ha, diu, un govern de comunistes i separatistes. Ciutadans, de la seva banda, creu que aquesta estratègia no resol el problema de l'ocupació i la CUP els acusa de justificar la violència sempre que poden. Maria Costa.
La candidata de Ciutadans a Barcelona, Ana Grau, creu que l'actitud del fill de Gonzalo de Oro és molt greu.
Contra l'ocupació, ni porras extensibles ni policía menguante. Nosotros siempre hemos defendido que ni ocupas ni desocupas. La fórmula Vox contra l'ocupació, la fórmula de alinearse con los desocupas, no es la nuestra, no nos parece una solució, sinó parte del problema.
I el diputat de la CUP, Carles Riera, ho veu inacceptable.
Em sembla absolutament reprovable i impresentable. Aquesta estratègia de l'extrema dreta, provocar conflicte, provocar violència, acusar els més febles i a partir d'aquí justificar una actuació repressiva de l'Estat.
Riera assegura que qui crea inseguretat a la ciutat, però són els fons voltors.
Arran d'aquesta polèmica i del perfil dels joves que es manifestaven al costat de Desocupa, la Bona Nova, volem preguntar-nos per què la ultradreta pot ser atractiva per l'adolescència, si és veritat que ara el que és revolucionari és ser de dretes. En parlarem amb Joan Caballero, analista del Centre d'Estudis i Iniciatives sobre Discriminació i Violència, i també s'hi afegirà l'Albert Lloreta, expert en internet, que ens explicarà com aquests grups fan servir les xarxes per alimentar el seu discurs i quins youtubers i streamers colen missatges racistes i antifeministes al seu discurs. Serà cap a les 10 del matí. I Xavier Trias i Ada Colau també carreguen contra la proposta de Jaume Collboni de crear una oficina per prevenir les ocupacions conflictives a Barcelona. Mentre que el candidat de Junts li retreu inacció durant els últims 4 anys, l'alcaldessa i candidata dels Comuns li etziba que l'Ajuntament ja és proactiu en tots aquests casos.
Perquè no ho ha fet. Intenta fer veure que no hi està. Jo sempre dic que és el turista. La veritat és que és curiós el senyor Collboni el paper que fa. Jo passava per aquí i ara faig una oficina. Bueno, pues que la faci.
Sorprèn que el senyor Collboni, que un cop que ha dimitit de les seves responsabilitats, potser també s'ha oblidat de que ha estat en el govern municipal, o potser és que no s'ha interessat prou mentre exercia les seves responsabilitats i desconeix el que fa l'Ajuntament de Barcelona.
Amb tot, avui Unides Podem registrarà al Congrés una proposta per evitar que empreses com Desokupa campin lliurement. De fet, la seva intenció és condemnar amb fins a 4 anys de presó els membres d'aquesta mena d'organitzacions. Per fer-ho, Podem vol tornar a engegar una reforma del Codi Penal. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Podem vol tallar les ales a empreses com Desokupa i a totes les que vulguin fer caixa assetjant o intimidant persones vulnerables. De fet, la idea és dissoldre aquestes organitzacions i castigar-les, si cal, amb penes de presó. La ministra Ione Belarra avisa que cal parar els peus a Desokupa abans no sigui massa tard.
Les empreses com Desokupa són un problema democràtic grave. Són el germen d'un comando parapolicial. I esta fuerza política no va a permitir que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable.
Fons de Podem plantegen una reforma del Codi Penal per perseguir aquesta mena d'empreses i considerar-les literalment associacions il·lícites. D'aquesta manera podrien dissoldre-les, castigar-ne els responsables i fins i tot prohibir-los l'accés a internet.
D'aquesta qüestió escoltem el comentari que signa la periodista de BTV i col·laboradora del Món RQ, Abigail Armengol.
La polèmica de la denúncia del fill del candidat de Vox a l'Ajuntament de Barcelona és una prova més de com l'extrema dreta aconsegueix imposar el seu discurs a l'agenda política. Gonzalo de Oro Pulido justifica que el seu fill dugués una porra extensible a la manifestació de la Bona Nova, dient que era per defensar-se. Però la ciutat del crim, com ella anomena Barcelona, lidera la reducció de delictes a tot l'Estat, segons dades recents del consistori, amb un descens del 16% en 4 anys. Preocupa com l'ideari de l'onada ultraconservadora mundial va calant, i especialment entre els més joves. No només el de la inseguretat, sinó també el del negacionisme climàtic i el de l'antifeminisme. Uns discursos que després repliquen perfils amb milers de seguidors a les xarxes. Els adolescents que s'hi senten interpel·lats potser no troben en les institucions propostes per als seus neguits, o deu formar part de la transgressió pròpia de l'edat. A veure què en diuen els especialistes.
Tornant a la campanya a Barcelona, Jaume Collboni descarta entrar en un govern en minoria. El candidat del PSC defensa que si no guanya anirà a l'oposició.
Anar per totes i fer possible la nova etapa que jo vull encapçalar i liderar a la ciutat pels propers anys. I si no és així, doncs si no guanyem, doncs anem a l'oposició.
I en el capítol de propostes i anuncis en campanya, Ada Colau diu que climatitzarà totes les escoles de Barcelona si repeteix com a alcaldessa. Creu que se n'hauria de fer càrrec la Generalitat, però assegura que els comuns no miraran cap a una altra banda. Sílvia Solanes.
Forma part d'un pla d'ombres davant les onades de calor que posa el focus en els infants i la gent gran com a col·lectius vulnerables. En el cas de les escoles, la climatització tant pot ser via ventilador de sostre o aire condicionat, tot plegat amb una partida de 90 milions. Ho explica la mateixa candidata dels comuns a Barcelona, de Colau.
És absolutament inacceptable que qualsevol equipament públic tingui climatització, tingui confort tèrmic i les escoles públiques no el tinguin, com si els nens i nenes fossin població de segona. Nosaltres, com que ho considerem una prioritat, si la Generalitat no ho fa, ho farem nosaltres. I això és el que afirmem, que en el proper mandat el nostre objectiu és climatitzar totes les escoles públiques de la ciutat de Barcelona.
També preveuen climatitzar pisos socials de gent gran i ampliar les zones d'ombres, especialment a parcs, però també a carrers i places amb tendalls i pèrgoles. En total volen augmentar 16 hectàrees d'ombra.
Per cert, que Daniel Cirera ha fitxat Paco Sierra, regidor expulsat de Ciutadans. Va sortir escollit a les últimes eleccions, però després es va autoproclamar president del grup municipal, va precipitar la sortida de l'Ajuntament de la seva cap de files, Luz Guilarte, i es va enfrontar amb la direcció del Partit de Catalunya. Malgrat això, ha continuat fins ara com a regidor. Amb aquest fitxatge, el PP vol reforçar la idea que cal concentrar el vot anomenat constitucionalista. Sierra, d'entrada, no tindrà cap càrrec, sinó que l'han presentat com un militant més. Aquest matí tenim nova enquesta sobre les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, és de Sociomètrica i la publiquen Metrópoli Abierta i El Español. Segons aquest sondeig, Jaume Collboni guanyaria amb 10-11 regidors, per davant de Xavier Trias amb entre 9 i 11, i Ada Colau entre 9 i 10, és a dir, els tres molt ajustats. Per sota quedaria Ernest Maragall amb 7-8 i el PP de Cirera amb 3-4. Vox està al límit del 5% que permet tenir representació. L'enquesta li dona un 4,5%. Si supera el 5, podria obtenir fins a 2 regidors. La CUP, Valents i Ciutadans en quedarien fora. La campanya a Barcelona també juga a les xarxes socials. Colau és la candidata que escampa més el seu missatge a través de TikTok, almenys així ho diuen els números, d'una de les xarxes preferides pels voltants més joves. L'alcaldessa de Barcelona hi té 31.000 seguidors, molt per damunt dels seus contrincants a les urnes, Sílvia.
Malgrat que va decidir plegar de Twitter, Colau és líder indiscutible a TikTok. També és qui fa més temps que és en aquesta xarxa des del setembre de l'any passat. Tant explica projectes municipals, interactua, com relata anècdotes com aquesta.
Sabeu què és aquesta banda vermella? Només me la poso per casar. I he descobert, quan vaig començar a ser alcaldessa el 2015, que m'agrada molt casar. I la veritat és que no m'ho havia imaginat mai, però és una de les coses més boniques que fem a l'Ajuntament.
Per darrere dels més de 30.000 seguidors de Colau hi ha Eva Parera, de Valents, amb gairebé 23.000, i ja més distància Jaume Collboni amb 6.400. La resta de candidats no entenen de personal i fan servir els comptes del partit. Per posar alguns exemples, Esquerra té 12.000 seguidors, el PP prop de 700 i Trias per Barcelona, creat per les eleccions, no arriba al centenar. Ciutadans no en té.
De la Nacional, la campanya també passa per la denúncia d'Esquerra Republicana que acusa Renfe i Adif de vetar els seus cartells electorals a les estacions de tren. Els republicans hi veuen la mà negra del govern espanyol i del PSC, perquè diuen que la companyia sí que n'accepta d'altres partits, com ara els socialistes, Laia Colomer.
El causa Rodalies és un dels hits de campanya d'Esquerra, apareix en tots els mítings i ara els republicans apugen el to en aquesta croada. Acusen Renfe de no deixar-los penjar cartells. Oriol Junqueras ho aprofita per assenyalar els socialistes.
Voregen el ridícul quan avui, per exemple, la direcció de la Renfe ens ha dit que no ens permet posar publicitat mentre accepta la publicitat dels partits de tota la vida que sempre han servit els seus interessos i han amagat les seves vergonyes.
Junqueras ho va dir des de Reus, on la seva candidata Noemí Llaurador demana als veïns una oportunitat.
No hem tingut encara mai l'oportunitat, Esquerra Republicana de Catalunya, des de la recuperació de la democràcia, de tenir l'alcaldia d'aquesta ciutat. No us decebrem perquè som gent com altres.
Fins ara els alcaldes de Reus sempre han estat del PSC o de l'Espai de Junts.
I el PSC precisament va posar ahir la sequera en campanya. El partit acusa el govern d'anar tard a l'hora d'aprovar el pla de gestió de l'aigua i lamenta que hi faltin les inversions aprovades al Parlament ara fa 15 dies, a Giró.
Salvador Illa retreu a Pere Aragonès que presenti la feina fora els terminis de la Comissió Europea i al mateix temps vulgui donar lliçons als ajuntaments.
Gairebé 6 mesos de retard. Això sí, pretenia sancionar els ajuntaments. Si vostè no ha fet els deures i li ha d'ensenyar targeta groga a Europa, home, una mica d'humilitat.
Illa troba a faltar al document les inversions incloses a la llei de mesures extraordinàries i urgents que va aprovar el Parlament el 4 de maig, en l'últim ple abans de la campanya.
Vull pensar que és un descuit i que no es pretendrà obviar la voluntat expressada al Parlament de Catalunya.
Tot plegat en un acte al Vendrell, al Baix Penedès, acompanyat de l'alcalde Kenneth Martínez, que feia aquesta promesa a la gent gran del municipi.
Totes les nostres avis i àvies vagin un cap de setmana de vacances pagades per compartir amb els seus amics i amigues.
Reivindica que el PSC és el partit de les polítiques socials, diu, com la gratuïtat a les llars d'infants.
En tot això, avui el diari El País s'ha fixat que en les 174 pàgines del programa electoral de Trias per Barcelona no hi ha cap referència a la independència, si parla de catalanitat. I s'hi diu que cal preservar la clara vocació europeista i mediterrània de la ciutat, però res d'independència. Aquesta paraula tampoc apareix al programa d'Ernest Maragall, de més pàgines, de 230. Això s'hi presenta a Barcelona com a capital de la futura República Catalana. I saltem a Ponent, on el debat d'aquesta nit al 324 a Lleida entre els candidats a la paeria ha servit per fer pinzellades en alguns temes, però sense aprofundir-ne en res. S'ha parlat d'habitatge, de temporers, del servei de neteja, del comerç, de la industrialització amb el polígon Torreblanca Quatre Pilans, un tema on hi ha discrepàncies evidents, sobretot per la ubicació del sòl industrial entre els dos candidats principals, l'actual paer en cap i candidat d'Esquerra, Miquel Pueyo, i el candidat del PSC, Fèlix Larrosa.
Després d'haver deixat passar molts trens d'industrialització, Lleida no pot deixar passar aquest, i per primera vegada també no és un polígon d'interès local, sinó que és un polígon d'interès nacional que la Generalitat situa precisament a la Plana de Lleida.
Me n'alegro que es desencallin projectes. El que passa és que no es poden desencallar projectes atropellant a la gent, com és el que es vol fer, per exemple, Quatre Pilars, arrasant una partida sencera
per generar un sòl industrial que possiblement és més que qüestionable que estigui ubicat allí.
L'economia, la feina i el corredor sanitari a Vox han estat protagonistes del debat. La seguit des de Lleida, Julen Andrés.
S'ha utilitzat molt el concepte de projectes desencallats. S'ha parlat de la nova estació d'autobusos o de polítiques socials que han tornat a passar pel polígon industrial de Torreblanca Quatre Pilans. En parla primer el candidat de Junts, Toni Postius.
Al final, la millor política social és generar llocs de treball, generar feina. I precisament per això hem volgut posar molt l'accent amb el desenvolupament econòmic i industrial de la ciutat. I el polígon de Torreblanca correspon a traure inversions i multinacionals.
Partits com el Comú de Lleida ha seguit la línia socialista. En parla la candidata Laura Vergés.
A Lleida hi ha 1.800, a l'àrea de Lleida, hi ha 1.800 hectàrees de sòl industrial no desenvolupat, de sòl disponible, i per tant no cal matxacar horta per fer sòl industrial que ja tenim a la vora.
Ciutadans o PP han remarcat la deixadesa d'alguns barris. A més, els populars també han destacat la falta de consideració de la paeria amb els veïns, ja sigui pel polígon o l'Albert de Pardinyes. Per la seva banda, Activem Lleida ha demanat més avenços en els projectes.
I avui també posem el focus a la Seu d'Urgell. Fa 4 anys hi va guanyar el PSC, però no va poder governar perquè Esquerra i Junts es van repartir l'alcaldia. Ara les tres llistes aspiren a ser la més votada. L'habitatge assequible és un dels grans reptes després que els preus desorbitats d'Andorra hagin pressionat també a l'alça els de la Seu. Laia Colomer.
Els socialistes de la Seu d'Urgell volen tornar a ser la llista més votada i que el canvi de candidat no jugui una mala passada. Fa 4 anys es van presentar amb Òscar Ordeig al capdavant i ara ho fan amb Joan Barrera.
Serà la ciutadania, òbviament, qui escollirà el projecte de ciutat que vol. Al final és avançar o estar parats com estem ara.
Mentrestant, Esquerra i Junts també volen guanyar, però no fan un lleig a revalidar el pacte si cal. L'alcalde actual, Francesc Vilaplana, i el seu soci, Jordi Fàbrega, posen el focus en l'habitatge.
El parc públic d'habitatge que comprengui tant habitatge social com també d'habitatge assequible, sobretot estic parlant del jovent, que és molt important doncs, també arreglar-lo.
Tenim un repte molt important d'aconseguir doncs, crear prou habitatge perquè hi hagi habitatge amb un preu assequible, especialment pel nostre jovent, però també per molta gent gran que ara té dificultats.
La CUP també renova les cares. La llista l'encapçala Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la plataforma Stop Jocs Olímpics.
I a la resta de l'estat, la campanya també ha deixat les últimes hores unes paraules molt polèmiques del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, candidat del PSOE a la reelecció. No va tenir un dels seus millors mítings de campanya ahir a Azuqueca de Henares. A mig discurs, fixeu-vos que el to de les paraules, més que polisíl·labes, les fa gairebé monosil·làbiques. Va ser mendinat. Li va semblar bona idea parlar de la vida sentimental i sexual dels seus fills, especialment de la seva filla.
Mi hijo es de esos de raza. Pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo, por las tardes, noches, cuando duermo, digo, oye, mi hija, a ver cuándo se echa, ya ha tenido novios, pero bueno. Pero decidió estudiar antes que empezó por las clases teóricas. Yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano.
Jesús. Devia sopar a truita de caspa. García Page. En un intent d'elogiar el president de les Corts, Pablo Bellido, també del seu partit, va dir que li agradaria que la seva filla tingués una parella com ell. I ho justificava així.
Fijaros si le tengo cariño, si le quiero, que me encantaría que mi hija se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido. Sí, porque el padre dormiría tranquilo, el padre estaría encantado de la vida. Digo, bueno, ¿sabéis lo que es eso de ir a las reuniones familiares y no tener que discutir con el cuñado, ni con el suegro, ni con nadie? Poderte fiar y decirle yo al revés a Pablo, ¿qué tal se porta mi hija?
Venga, Torrente. Pel candidat de PP a Castella-La Manxa, Paco Núñez, és evident que Page no està en condicions de continuar sent el president de la regió. Mentrestant, la relliscada Bildu, incloent 7 exetarres amb delictes de sang a diverses candidatures municipals del 28M a Euskadi Navarra, continua portant coets a Camp Polseguera malgrat la renúncia que van anunciar els protagonistes. Avui el diari Punt.es explica que el PSOE va pressionar privadament insistent al partit de Versale perquè fes marxa enrere. El missatge des de les files socialistes va ser rotund. Afegir aquests noms trencava de dalt a baix la declaració de Iete de fa 2 anys en què l'esquerra Versale va reconèixer el mal fet per ETA en el passat i en què es comprometia a respectar i considerar les víctimes. Un comunicat entès com una fita fins i tot dins de l'esquerra Versale en què Arnaldo Tegui deia això.
Queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Sentimos su dolor, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria.
Les eleccions del dia 28 són municipals i autonòmiques en alguns territoris, com a Navarra, i no tenen res a veure amb unes espanyoles. Tot i això, el CIS ha publicat una enquesta sobre què passaria si es fessin a l'Estat i pronostica que guanyaria Pedro Sánchez, però que Alberto Núñez Feijóo retalla distàncies. A més, situa Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, per davant de Vox. I tot i això, encara sense saber la possible incidència de les candidatures polèmiques de Bildu, Armenteres, Madrid.
Sí, Feijóo li retalla molta distància a Sánchez per aquests dos factors. El primer, que Sumar i Podem pugen en intenció de vot esgarrapat del PSOE fins al punt de superar Vox, i el segon, que el PP creix precisament a costa de l'ultradreta. Les guanyaria el PSOE amb el 29,1% dels vots, el PP 27,2. Aquesta distància de gairebé 2 punts era de més de 4 punts ara fa un mes. El CIS, com sempre, no està territorialitzat, no es pot saber el comportament concret a Catalunya. Pregunta directa de qui hauria de ser el proper president espanyol. Sánchez, 21%, Feijóo, 15%, i Yolanda Díaz, a molt poc, 13%. I Abascal, 6%. Sorpresa, també hi apareix a la cinquena posició Isabel Díaz Ayuso, l'única presidenta autonòmica, un 3,6.
Escoltem ara la contracrònica de la campanya que signa el director del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
S'ha fet esperar, però per fi, en el 7è dia de campanya electoral, ha aparegut el candidat en majúscules. Difícil trobar-ne un de millor. Ni molt jove ni molt vell, amb experiència a l'empresa privada, reconegut aquí i a l'estranger, i amb bona relació amb l'empresa pública. Amb èxits que valen la seva trajectòria, amb passió pel treball que executa, valent, tossut, amb les idees clares, treballador, intens, matiner, catalanista, obert a pactes i introduir matisos al seu programa, però amb unes línies mestres intocables. A Madrid no els faria gràcia que guanyés, i això potser també és un punt a favor. Ja tinc candidat, jo voto Pep.
Falten 10 dies per les eleccions. Però hi ha vida més enllà d'aquesta campanya electoral. Borja Fernández Díaz i María Dolores de Cospedal hauran de comparèixer al Congrés per explicar l'operació Catalunya. Finalment, la comissió que investiga la trama parapolicial contra l'independentisme ha pactat una llista de 20 compareixences, entre les quals hi ha l'exministre d'Interior i exsecretari general del PP. Això sí, tot i els intents d'alguns partits, el PSOE continua bloquejant que hi vagi Mariano Rajoy. Arnau.
Exacte, no hi ha hagut sorpreses i s'ha imposat una llista de compareixents pràcticament calcada a la que volien els socialistes. La comissió del Congrés per l'Operació Catalunya interrogarà Fernández Díaz, que com a ministre de l'Interior hauria estat al cervell de la trama. També el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez, i Dolores de Cospedal, que remenava les cireres al Partit Popular. També compareixeran alguns exresponsables policials com Marcelino Martín Blas, Eugenio Pino i Ignacio Cosido. Tot i això, en aquesta llista de 20 compareixents destaquen les absències. El PSOE ha descartat que passin pel Congrés, per exemple, Mariano Rajoy, Alicia Sánchez Camacho, Jordi Pujol i Diego Pérez de los Cobos. Les compareixences es reactivaran a mitjans de juny, després que la setmana passada obrís la veda l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo.
I d'aquí uns moments parlem de la sequera, d'aquí uns moments parlem de l'Espanyol, de Mateu Alemany, de Pedro Almodóvar. Entre d'altres.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Què és el teu estiu? Viatja amb Baleària, en ferri, amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot.
Cada any, ell s'ostinava a ensenyar-me a nedar. M'agafava cap per avall. Perquè sobrés, quan no hi havia ningú, on cobrés... On no tocàvem els peus.
016. Tres números per voler-nos vives. Per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Ja tens la teva entrada per al Saló de l'Automòbil?
Ho sentim, però aquest any no trobaràs el teu proper BMW o Mini al Saló. Aquest any el millor preu per al BMW o Mini que busques només el trobaràs a Barcelona Premium. El teu BMW o Mini a preu de Saló t'espera a Barcelona Premium. Més informació a barcelonapremium.es.
Platja,
muntanya,
el poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència boutique de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'n les condicions a Audi Ponés.
3:15, tocats. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Atenció a aquesta dada que us avança RAC1. 10 comarques de Catalunya perden gairebé la meitat de l'aigua potable que surt dels dipòsits municipals. La meitat. Són territoris en què el nivell de rendiment de la xarxa no arriba al 60%. En la majoria de casos, l'aigua es perd per culpa de grans fuites, com passa, per exemple, a Badalona o Olot. Però l'Agència Catalana de l'Aigua admet que també hi ha litres que no sap on va parar. Eudald Martínez.
RAC1 ja va avançar fa un mes que el rendiment mitjà de les xarxes d'abastament d'aigua a Catalunya era del 24%, una xifra que indica el percentatge d'aigua que surt dels dipòsits municipals i que no s'acaba computant en els comptadors de cases, indústries o comerços. I aquí entra tant l'aigua que es perd per culpa del mal estat de les canonades com la que es defrauda o els errors de comptadors. Ara bé, la situació és especialment preocupant en algunes comarques que estan molt per sota de la mitjana del país. Segons les noves dades a les quals ha tingut accés RAC1, al Montsià i a la Cerdanya el percentatge de rendiment no arriba ni al 50%. I en 8 territoris més, com el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Baix Penedès o el Baix Ebre, aquesta xifra és de menys del 60%. La mateixa que admet que aquesta situació és més habitual en xarxes que han de superar traçats més llargs i amb desnivells, és a dir, comarques amb àmplies zones de muntanya o rurals. En canvi, a l'altre extrem hi ha les comarques més poblades. Les úniques que superen el 80% d'aprofitament són el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme, el Gironès i també el Tarragonès, que amb un 88% és el territori on es perd menys aigua.
Les sequeres, cada vegada més freqüents com la que vivim actualment, són conseqüència de l'escalfament global. En aquest sentit, l'Organització Meteorològica Mundial demana estar preparats perquè els anys que venen les temperatures poden disparar-se fins a nivells altíssims, mai vistos. Els termòmetres fins i tot superarien els nivells del 2016, que és l'any més càlid al planeta des de l'era preindustrial. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
El planeta arribarà a temperatures extremes els pròxims 5 anys?
Sí, ahir van llançar aquesta alerta. Dins dels propers 5 anys hi ha un 66% de probabilitat que sobrepassi aquest límit del grau i mig si comparem la temperatura respecte a l'era preindustrial. És aquest sostre que sempre tenim, aquest sostre mental que sempre parlen els científics de, per no arribar a una situació de canvi climàtic catastròfic. Doncs bé, això ho esperàvem per l'any 2100 i ara diuen que durant els propers 5 anys pot ser que això passi i fins i tot que passi més d'una vegada. És a dir, que del 2023 al 2027, més d'un d'aquests anys, doncs la temperatura sobrepassi el grau i mig respecte a l'era preindustrial. A més, amb un escalfament accelerat a la zona de l'Àrtic, que s'escalfa 3 vegades més ràpid que la resta del planeta, i això que comporta doncs, que es desfaci el gel permanent, el permafrost, i que tingui problemes fins i tot amb el tema de les infraestructures. És només un dels efectes d'aquesta situació. I per què ve donat? Per dos motius. Per una banda, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que ja portem anys amb aquesta tendència, i per l'altra, el fenomen del Niño, que el que fa és que aquesta temperatura mitjana del planeta encara augmenti més.
Bé, bueno, ja que tenim aquí, aprofitant la brillantesa.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Veus aigua?
Sí, veig aigua. Tornen les tempestes.
Ja, tempestes,
avui,
eh?
Avui, demà, i el dissabte és el dia que pinta millor. Més pluja, més general, més generosa, més constant.
Ah.
De moment, avui i demà, aquestes tempestes, sobretot durant la tarda, avui a partir de mig matí, migdia, començaran pel Pirineu i després s'estendran també cap al Prepirineu, Catalunya Central, al voltant del Massís dels Ports i de manera més dispersa a la resta, localment amb tempesta, amb calamarsa o també pedra. Baixa la temperatura avui, per tant, el migdia no serà tan càlid com ahir i ja hem notat la fresca també a primera hora. Demà, ruixats al matí bàsicament al Pirineu i després a la tarda s'estenen per tot arreu i dissabte és el dia en què aquesta pluja entrarà de mar cap a terra, afectarà sobretot costa prelitoral durant el matí i després s'anirà estenent cap a la resta. I diumenge no farem net i encara s'escaparan alguns ruixats sobretot al centre i al nord de Catalunya i pinta que aquesta tendència de temps inestable també es mantindrà la setmana que ve. Per tant, anirem fent i a veure si es veu reflectit. Clar, aquesta situació que tenim divendres és una situació que ve de mar cap a terra, per tant sí que ens aporta aquesta humitat de llevant, com si diéssim, i després diumenge o la setmana que ve en principi serien aquests ruixats i aquestes tempestes, igual que avui demà.
Per cert, que a tot això almenys 9 persones han mort i unes 13.000 les han hagut d'evacuar a la regió d'Emília-Romanya, al nord d'Itàlia, arran dels aiguats forts que hi ha aquests dies, tot i que sembla que les precipitacions estan perdent força. Avui es manté l'alerta vermella a la zona pel perill que diversos rius puguin desbordar-se. La pluja ha obligat fins i tot a cancel·lar el Gran Premi de Fórmula 1, que havia de ser diumenge al circuit d'Imola, i el govern italià ja ha anunciat que destinarà 30 milions d'euros a fer front als desperfectes.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Els aldarulls provocats pels seguidors més radicals de l'Espanyol diumenge a Cornellà al Prat continua aixecant polseguera i han obligat el club blanc i blau a pronunciar-se una altra vegada. De fet, ja ho van fer el conseller delegat Mao Ye i l'entrenador Luis García després del derbi. Aquest cop l'Espanyol ha fet un comunicat en què insisteix que els fets són injustificables però no anuncia cap represàlia contra aquest seguidor. En canvi sí que diu que portarà als tribunals tothom qui hagi calumniat el club. Arran d'aquests incidents, l'entitat diu que espera que tots els que s'han dedicat a alliçonar-lo actuïn en conseqüència quan els toqui. Per últim, també ha manifestat que durant els últims dies ha rebut un atac desmesurat i generalitzat que en molts casos ha creuat línies vermelles. Per cert, que ahir la Lliga va fer públic l'escrit de denúncia i en aquest indica que l'Espanyol va incrementar l'habitual dispositiu de seguretat privada de 107 a 167 vigilants de seguretat i de 390 a 460 auxiliars. Mentrestant, el Barça, Mateu Alemany farà parella amb Deco a la direcció esportiva després de recular i demanar-li a Joan Laporta continuar la temporada vinent. El club va anunciar fa 15 dies que el director de futbol tocaria el 2 al 30 de juny, però ara resulta que Alemany s'ho ha repensat en veure que alguna cosa ha fallat a l'oferta de l'Aston Villa. Segurament que no era tan important com li havien promès, Laia Coll.
El que havia de ser un matí de traspàs de poders de Mateu Alemany a Deco va acabar sent un matí amb un gir inesperat de 180 graus. Mateu es va reunir amb Joan Laporta, li va expressar el seu desig de seguir i el president ho va acceptar. De fet, pel que ens consta, recull, malgrat el comunicat del dia 2, tot just fa 15 dies, fent oficial la seva sortida, Laporta li havia donat marge fins al 30 de juny per si s'ho repensava. Finalment ha estat així, perquè Mateu Alemany no ha vist clares les condicions de l'Aston Villa. L'oferta econòmica no era la pactada, no tindria plens poders esportius i els anglesos també arrosseguen problemes importants de fair play. Mateu es queda i farà tàndem amb Deco, que s'encarregarà de la parcel·la esportiva, mentre Mateu seguirà gestionant el fair play i portant les negociacions.
La decisió de Mateu Alemany de tornar no té res a veure amb la sortida de Jordi Cruyff, qui de fet sembla que s'entenien molt bé. Encara sobre futbol, aquestes últimes hores hem conegut el darrer inesperat fitxatge de la Kings i la Queens League de Gerard Piqué. Kiko Rivera, el fill d'Isabel Pantoja, ha anunciat al seu Instagram que tornarà a la indústria de la música per produir l'himne d'un dels equips de la Lliga, el Rayo de Barcelona, de l'streamer Esporcito. Kiko Rivera ha explicat que va enviar una proposta d'himne al youtuber andorrà i després de trucar-se han decidit tirar endavant amb la cançó. Montana es converteix en el primer estat dels Estats Units que prohibeix l'ús de TikTok. El seu governador, el republicà Greg Gianforte, defensa que l'objectiu és evitar que les dades privades i la sensible informació dels ciutadans acabi en mans, diu, del Partit Comunista de la Xina. D'aquesta manera, cap ciutadà de Montana se'l podrà descarregar. I qui ho faci s'enfronta a una multa de fins a $10,000 cada vegada que ho intenti. A més, Apple i Google hauran d'eliminar TikTok de les seves botigues d'apps. Si no ho fan, també s'exposarien a sancions diàries. El veto sembla que entrarà en vigor el pròxim dia 1 de gener. Ara, però, TikTok pot apel·lar i ajornar el tràmit o fins i tot intentar tombar la llei. A les 9 del matí, el príncep Enric i Meghan Markle, la seva dona, denuncien haver estat víctimes d'una persecució de paparazzis que podria haver repetit la tragèdia en què va morir Lady Di. La persecució va ser dimarts a la nit després d'una gala a Nova York i va involucrar fotògrafs amb motos saltant-se semàfors i conduint per la vorera. La policia en confirma l'incident, tot i que ha rebaixat el to de l'assetjament. Des de Nova York, informa Martió.
El comunicat del portaveu de la parella, en què condemnava una persecució que hauria pogut tenir conseqüències catastròfiques, va fer saltar les alarmes entre els mitjans de comunicació. L'incident va passar després que Meghan rebés un premi sobre dones amb visió al centre de Manhattan. A la sortida, escortats per la policia, el comboi va conduir durant una hora per treure's els paparazzis de sobre, però va ser impossible. Els ducs de Sussex i la mare de Meghan es van refugiar en una comissaria de policia, on van optar per agafar un taxi per passar desapercebuts, però van tornar a ser caçats pels fotògrafs. Tot i l'agressivitat de la persecució, la policia deixa clar que no hi va haver col·lisions, ferits ni detencions, i el taxista que els va portar diu que, tot i que la família semblava espantada, no era una escena anormal per Nova York. L'alcalde Eric Adams adverteix que no es poden repetir situacions així.
No crec que hi hagi gaire gent que no recordi com va morir la seva mare, i seria terrible perdre vianants innocents o que els hagués passat qualsevol cosa durant una persecució així. Hem de ser responsables. Crec que va ser temerari i irresponsable.
El cas reforça l'escrutini amb què viuen els ducs de Sussex als Estats Units després de la mala relació amb la Casa Reial Britànica.
Gairebé una de cada 10 persones gais, lesbianes o trans ha estat víctima d'una agressió els últims 5 anys, ho diu un estudi de la Federació Estatal LGTBI+, que també revela la falta de confiança d'aquests col·lectius en la policia i en la justícia. Per això només es denuncien 2 de cada 10 agressions. Benet Iñigo.
Les xifres són aclaparadores. Al voltant d'un milió de persones gais, lesbianes o transsexuals han rebut algun tipus d'assetjament els últims 5 anys. Un milió de persones més algun tipus de discriminació. I al voltant de 300.000 persones una agressió física o sexual. Però aquí també hi ha classes, segons l'estudi, les persones joves i amb ingressos inferiors a 2.000 euros són les principals víctimes d'assetjaments, discriminació i agressions, com explica a RACU la vocal de delictes d'odi de la Federació, Laura González Tejedor.
Que rep més discriminacions ens trobem sobretot al jovent. Per l'època que han nascut, senten més lliures d'expressar la seva expressió de gènere, la seva identitat, la seva orientació, i també és d'aquelles persones que van als escenaris on més es produeixen les agressions, no? Al carrer, doncs, quan surten de festa...
Més de la meitat, però, no ho denuncien. Una quarta part sí, però només entitats LGTBI, i tan sols un 20% ho denuncia a les autoritats. Això perquè la majoria pensen que no servirà de res, o fins i tot perquè tenen por al tracte que rebran.
3 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Pedro Almodóvar triomfa a Canes amb el seu primer western, que es titula Extraña forma de vida, i és un curtmetratge protagonitzat per Ethan Hawke i Pedro Pascal, que explica la història d'amor entre dos cowboys. Ahir es va fer la primera projecció d'aquest curt, fora de competició, i les cues per entrar-hi van ser llarguíssimes. Almodóvar, però, va compartir protagonisme ahir amb altres grans noms del cinema, com Wim Wenders, que va estrenar el primer dels dos films que porta Canes, Anselm, El sonido del tiempo, o Hirokazu Koreeda, que competeix per la seva segona palma d'or a Monster. Ara bé, bona part de l'atenció la va concentrar Johnny Depp, que va confirmar el seu retorn al cinema, però que no passarà per Hollywood. Enviada especial de RAC1 al Festival de Cinema de Canes, Maria Cusó.
Durant dècades, Johnny Depp va ser un dels enfants terribles de Hollywood, un apel·latiu que hi va tornar a lluir aquí a Canes, malgrat que fa temps que les relacions amb la indústria americana són més aviat inexistents. Depp va arribar a la trobada amb la premsa amb 45 minuts de retard, però no va tenir pèls a la llengua a l'hora de contestar totes i cadascuna de les preguntes que se li van formular. Si la flama enrebuda que va tenir per part del públic el primer dia de festival donava a entendre que l'actor ha tornat a primera línia per quedar-s'hi, ahir va quedar clar que el seu futur passa pel cinema europeu.
When you're asked to resign from a film you're doing.
Quan et demanen que marxis d'una pel·li que estàs fent simplement perquè hi ha una sèrie de vocals que estan flotant a l'aire, doncs sí, et sents boicotejat. Em sento boicotejat per Hollywood ara? La veritat és que no. Però perquè no hi penso. No sé si ara mateix necessito Hollywood. Perquè vivim en un moment divertit, on tothom vol ser únic, però segueix el mateix patró. Voleu això? Bona sort.
I wish you the best.
Depp presentava la pel·lícula Jean Dubarry, que ja s'ha estrenat a França i arribarà a les sales de l'Estat al setembre. Una coproducció de Netflix que, com ell mateix va admetre, encara no ha vist.
Ah, i també va passar per Canes Michael Douglas, el veterà actor que aquest any rebu la Palma d'Or honorífica, va fer una classe magistral on va repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. Douglas recordava en cert pudor l'estrena de Instint Bàsic a Canes.
Basic Instinct was unique. Even,
Instint Bàsic va ser únic, fins i tot per amics. Instint Bàsic era molt única. Veure les escenes de sexe a la gran pantalla del Palais... La...